El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosel.
Aquest debat entre economia i salut pública que tenim des de fa dos anys, des del principi de la pandèmia, i que encara, com s'acaba de fer evident, no hem resolt la preocupació dels empresaris de l'oci nocturn. Tanquem la qüestió de la pandèmia. Deixeu-me que tornem a obrir aquesta carpeta que ens ocupa des de fa dies, que és la situació de tensió, de crisi, que s'ha desfermat a la frontera entre Ucraïna i Rússia. Segons alguns experts, parlen de situació prebèl·lica, parlen d'una tensió que no s'havia vist des de la Guerra Freda. En tot cas, d'altres parlen de coreografia, més aviat de moviments de cara a la galeria. En tot cas, hi ha molta tensió, hi ha amenaces de sancions econòmiques per part dels Estats Units a Rússia, hi ha la posició del Kremlin també tensant la corda. Per entendre una mica més on som i cap a on poden anar els passos en els propers dies, tenim el Manel Elias en directe des de Moscou, i ha tornat per poder-nos explicar des d'allà, des de primera línia, què és el que està passant. Manel, bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou.
A veure, hi ha resposta ja del Kremlin als advertiments que arribaven les últimes hores des de Washington, amb Joe Biden amenaçant fins i tot de sancionar personalment Vladimir Putin si hi ha una invasió russa a Ucraïna?
De moment no hi ha reacció, i aquí les reaccions van molt al seu aire, és a dir, Rússia no acostuma a respondre quan tothom espera que ho faci, segurament s'hi referiran, però de nou la meva pregunta seria, i aquest és el meu dubte, és què vol dir sancions contra Vladimir Putin? Clar. Aquesta és la meva gran pregunta. Clar. Què vol dir?
I tu què entens?
Que no podrà viatjar als Estats Units, que no... Què voldrà dir? És que té comptes a algun lloc amb diners i li quedaran bloquejats? Què vol dir sancions directes contra Vladimir Putin? Jo ho dic perquè des del 2014 que Rússia ja està sota sancions, i cada sis mesos es renoven. La renoven la Unió Europea, la renoven els Estats Units, i de vegades eren sancions com que, per exemple... caps de l'FSB és el Servei Federal de Seguretat, entraven a la llista i els impedien viatjar als països que els sancionaven, no? I, esclar, aquí gairebé hi havia mitjos somriures, no? Persones que no haurien anat mai a Washington de vacances no hi podran anar en un futur, no? Aleshores, quan parlem de sancions, la paraula és poc clara. És veritat que en aquesta crisi, tant els Estats Units com la Unió Europea, parlen de... que si Rússia acaba fent una acció militar que considerin greu, que hi haurà unes sancions com no s'han vist mai abans, no? I la més greu possible de les que anomenen segurament seria treure a Rússia del sistema SWIFT, que és com es fan les transaccions bancàries a nivell internacional. Si estàs fora d'aquest sistema, es veu que es fa molt difícil que puguis comerciar de cap manera. Aquestes farien mal. Farien molt mal, per exemple, també si s'atura el projecte Nord Stream 2, que està ja enllestit i que només falta l'aprovació, diguéssim, oficial per començar a enviar encara més gas cap a Europa des de Rússia, que és un acord entre empreses, sobretot alemanyes i russes. Aquest tipus de sancions farien mal. Ara, aquest, que és el gran titular, sancions personals contra Vladimir Putin, el veig potent, però ens faltaria que ens expliquessin què vol dir això.
I d'aquestes imatges que hem vist en les últimes hores de maniobres russes sobre Crimea, com les hem d'interpretar?
Aquí també segurament és un càlcul per part de Rússia, perquè mentre Rússia demanava que a l'OTAN, i per escrit, i és una resposta que ha d'arribar aquesta setmana, faci marxa enrere en el que Rússia considera que és una expansió cap a les seves fronteres per atacar-la o per posar-la en perill o per atemorir-la, i la resposta de l'OTAN ha estat, sembla que de moment la contrària, no? Enviar ajuda als països que en formen part i que estan més a prop de Rússia, però fins i tot també la mateixa Ucraïna, que no està dintre de l'OTAN. La resposta a l'exigència de l'OTAN i de Washington que aquest desplegament que té al voltant de les fronteres d'Ucraïna-Rússia anés a menys, doncs sembla que la seva resposta és també la contrària, no? Que va a més. De totes maneres, però, de la mateixa manera que preguntava això, què vol dir sancions contra Putin, ara, per exemple, es parla molt d'avions fent maniobres a Crimea, no? Crimea és aquesta península que oficialment per la comunitat internacional és part d'Ucraïna, però que se la van accionar Rússia el 2014. I se'n parla molt, i bé, jo crec que calculadament, és a dir, que si hi ha aquests moviments segurament és perquè se'n parli, però de nou la meva pregunta és, quina diferència hi ha de temps entre que un Suhoi 24 surti de Simferòpol, de Crimea, o que surti des de Moscou, en segons, per fer un atac? Estaríem parlant d'un... arribaria un minut, dos minuts, deu minuts més tard l'avió des de Moscou. Vull dir que és veritat que hi ha molts elements per pensar que la situació és molt greu, però després també hi ha aquestes mena de pistes que no sé si el Kremlin deixa expressament o no, i que de moment anem picant, no? I és lògic, però anem picant de manera una mica amb el gran interrogant de què passarà, perquè aquí la gran qüestió és que, per exemple, Vladimir Putin, en els actes que està fent darrerament, ni parla d'Ucraïna, ni una sola paraula. És a dir, tenim un país com nosaltres, Catalunya, parlant-ne contínuament, i no seríem una part, diguéssim, directament implicada, tot i que tota la Unió Europea està implicada d'alguna manera, no? Però, i el país protagonista, ni una sola paraula.
Això és molt curiós, eh? És molt curiós, això, Manel.
És mantenir aquesta incògnita, precisament, que anem donant voltes a aquest tipus de coses. Ostres, i aquests soldats aquí què estan fent? I aquests soldats allà... si ara... és veritat que a Rússia les maniobres militars són molt, molt, molt freqüents, i, per exemple, crec que ara n'hi ha a l'Àrtic. Si ara estigués passant alguna cosa amb el preu de, no sé, amb els transports pel que es diu la ruta nord de mercaderies que va parlant pel nord, per l'Àrtic, tindríem aquestes imatges també de militars fent maniobres allà, per si de cas, per si hi hagués algun vaixell que no sé què. Vull dir que és tot anar-nos fent-nos preguntes, i en canvi aquí, a Moscou, a Rússia, hi ha una opacitat molt gran, perquè la informació la controla una sola persona, pràcticament, i després tot l'aparell polític, dels mitjans, etc., obeiran els plans d'aquesta persona, i aquesta persona, una de les seves estratègies habituals, és molt poca informació i destapar-la en l'últim moment, i de vegades en una direcció que pugui sorprendre, de vegades no. També maneres diferents d'actuar, i per posar més elements damunt la taula, no? El 2015 ningú esperava que Rússia entrés a la guerra de Síria com ho va fer. I com ho va fer? Doncs mentre els Estats Units, que ja hi eren, i des de feia molt temps, la seva tàctica era entrenar sobre el terreny combatents que considerava fins o que preferia que prenguessin les regnes en comptes del dictador de Bashar al-Assad, Rússia va actuar directament amb els seus avions. No va entrenar ningú. Els seus avions van volar molt ràpidament i van començar uns bombardejos que van canviar el signe de la guerra en qüestió de dies. Bashar al-Assad va començar a recuperar posicions i va guanyar. I allò no ho esperava ningú. Ningú parlava de quins moviments està fent l'exèrcit rus. Vull dir que les operacions militars avui en dia segurament es poden armar també de manera molt fàcil. Si tenim tots aquests signes, encara que és veritat que els experts dirien que per envair un país es necessita soldats a terra, que una cosa és bombardejar des de l'aire i l'altra és l'acció des de terra, però tenim molts signes que apunten cap a una situació extrema, però amb tots els interrogants oberts, i veurem si aquesta setmana, que és clau en la via diplomàtica, ens els va resolent de mica en mica.
Doncs haurem d'estar molt atents a tot el que ens vagis explicant, Manel Elias, amb aquesta tornada a Moscou. Moltes gràcies, bon dia.
Moltes gràcies, fins ara.